Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Les escoles i instituts poden tornar a obrir a partir de l'1 de juny sempre i quan estiguin en una zona de fase 2 de desconfinament. No es tracta d'un retorn automàtic per a tothom, sinó que aquesta reobertura està més enfocada a acompanyar els alumnes que tanquen etapa o que necessitin algun tipus de tutoria individual. També podran acudir els alumnes més petits en cas que els pares no tinguin amb qui deixar-los. I tot amb distància física, mascareta i mesures higièniques estrictes. Un pla d'educació que no ha agradat ni als mestres ni a les famílies, ja que el consideren que és una temeritat. També els preocupa el curs vinent, quan s'hauran de multiplicar espais per l'exigència de grups d'un màxim de 15 estudiants, i tot plegat sense doblar, previsiblement, el nombre de docents. Són les 8 del matí, així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous. Avui és 21 de maig i repassem altres notícies del dia, com per exemple que el Congrés ha validat la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que serà de 15 dies més fins al 7 de juny. S'ha pogut salvar amb el suport de Ciutadans i el PNB, mentre que Esquerra Republicana hi ha acabat votant en contra. Les funeràries han notificat en un dia la mort de 20 persones per coronavirus a Catalunya. És la xifra més baixa des que recullen les dades. Pel que fa a contagis, se n'han sumat prop de 300 al còmput global i es manté la tendència decreixent. A partir d'avui és obligatori l'ús de la mascareta pels majors de 6 anys en espais tancats i al carrer quan no es pugui garantir la distància mínima de 2 metres. Hi ha excepcions per motius de salut o mentre es faci esport, entre d'altres. Gran afluència a les platges de Barcelona el primer dia en què s'ha permès passejar-hi. Tot i que continua prohibit el bany recreatiu i estirar-se per prendre el sol, han estat molts els qui s'han saltat la normativa. L'Ajuntament admet que és difícil contenir-ho, però que, si cal, acabarà intervenint. Les empreses demanen no haver de liquidar l'IVA facturat perquè senzillament no l'han cobrat a causa de la suspensió de l'activitat econòmica. És una de les principals preocupacions que recull una enquesta de la plataforma multisectorial contra la morositat. I ara com duia el trànsit, informació que ens arriba des del RAC, de la veu i de la mà del Bernat Martínez. Bernat, molt bon dia.
Bon dia, doncs encara aquesta hora del matí seguim pendents d'aquesta incidència que ha tingut lloc aquesta matinada. La P7 es treballa per poder retirar un camió que ha volcat i que ocupa dos carrils de Vilaseca en direcció Tarragona, i això segueix provocant circulació intensa en aquest punt de l'autopista. També, segons les últimes dades d'ahir, pendents pel que fa al volum del trànsit a l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè ja es constata que el trànsit és més intens des de l'entrada en vigor d'aquesta nova fase. En concret, es mou al voltant d'una quantitat de gairebé el 60% de vehicles del volum que seria habitual abans d'aquest estat d'alarma. Acabem també, per últim, recordant que continuen havent-hi controls de mobilitat i també es mantenen els controls fronterers d'entrada al país. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Primeres hores d'una jornada que es preveu assolellada, plàcida i amb aquest punt de caloret. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Cruz, molt bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs sí, sembla que la calor s'ha avançat ben bé un mes aquest any. Ara mateix fa fresqueta la depressió central, fins tot fred en algunes valls del Pirineu, però la temperatura s'ha d'enfilar i força. De nou, avui es poden superar els 30 graus en molts punts de Catalunya, sobretot a l'interior. Fins i tot podríem arribar a 33 en alguns punts de Ponent i de la Vall de l'Ebre. El cel estarà serè durant la major part de la jornada. Poden arribar algunes bandes de núvols alts, especialment a partir de mig metre, i a la tarda cap al Pirineu, Prepirineu, aquí creixeran algunes nuvolades i, de fet, és possible que de forma molt aïllada pugui acabar caient alguna gota de pluja. El vent en general fluix i aquest temps estiuenc sembla que continuarà durant tota la setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
És possible que el món estigui canviant, la manera de treballar, de relacionar-nos. Però si hi ha una cosa que no canviarà mai, és que tots els que fem CaixaBank, des del primer empleat fins a l'últim voluntari, continuarem compromesos amb la societat i amb tu. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
Catalunya es prepara per obrir escoles l'1 de juny. Això sí, no per a tothom, hi ha moltes restriccions. El pla només s'aplicarà als centres dels territoris que estiguin en fase 2 i no es faran classes com les tenim enteses habitualment, sinó petites trobades per a grups molt específics. Són alguns dels detalls del pla previst pel Departament d'Educació i que ens explica la Mont Carvajal.
A partir de l'1 de juny obriran els centres educatius de regions sanitàries en fase 2 de desconfinament. No s'hi farà classe, sinó tutories o bé acompanyaments als que canvien d'etapa, sisè de primària, quart d'ESO i segon de batxillerat. L'assistència és voluntària. Hi haurà com a màxim 13 alumnes a primària i 15 a secundària. A les escoles bressol els grups seran de màxim 5 nens per espai, amb prioritat els que tinguin pares que no puguin teletreballar. El curs vinent sí que serà presencial i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, reclama espais per poder fer classe mantenint les distàncies.
La pretensió de departament és trobar espais al voltant de les escoles i dels instituts que siguin útils per a la feina docent. Espais que poden ser privats, poden ser privats. Espais que poden ser públics de l'administració local, que poden ser públics de l'administració local.
El curs vinent caldrà fer franges horàries d'entrada i sortida, torns de pati i de menjador.
El sindicat majoritari d'ensenyament Ustequestès no sosté el pla de desconfinament de les escoles proposat pel govern. Asseguren que la reobertura suposa una temeritat tant pels alumnes com pel professorat. De fet, fa uns minuts, aquí en declaracions a la xarxa, el portaveu del sindicat Ustec, Ramon Font, ha acusat el conseller Josep Bargalló d'irresponsable i l'han advertit que avui mateix demanaran a les direccions dels centres que s'acabin plantant. La decisió del Departament d'Ensenyament tampoc ha estat ben rebuda per les famílies, per la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya. Reaccions que recull Núria Sirvent des de Lleida Televisió.
La Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya també té molt a dir en aquest sentit i com el sindicat s'ha sentit poc escoltada. Ha trobat a faltar més comunicació amb ensenyament i recorda que és vital garantir el dret a l'educació.
Que el mes de setembre totes les escoles i centres educatius de Catalunya obrin en forma presencial per a tothom, per tots els nivells educatius. I és això el que trobem a faltar en les declaracions i en les informacions que s'estan transferint en aquest moment.
Per aquest motiu, tant la federació com el sindicat aposten per treballar ja en la preparació del curs vinent i buscar recursos per afrontar un inici que defineixen d'excepcional.
I mentre dura el debat sobre com s'ha de plantejar la tornada a les escoles, els alumnes continuen aprenent des de casa. Molts d'aquests joves, però, comencen a perdre la motivació. I com revertim aquesta situació? N'hem parlat amb experts i amb psicòlegs, ens ho explica l'Helena Puigdueta.
Al setembre tornarà a l'escola presencial, però aquest curs li queden encara unes quantes setmanes de classe virtual i als alumnes cada dia els costa més aprendre des de casa. El confinament no ho ha posat fàcil, sobretot perquè ha alterat l'estat emocional de molts infants. Tristesa, irritabilitat, por són alguns dels símptomes més freqüents detectats en menors durant aquest temps de reclusió forçosa. Aleshores, com podem motivar els nostres fills i filles per acabar aquest curs en bona sintonia? Amàlia Gordòvil és professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC.
No hem de perdre de vista un objectiu fonamental i és que es pugui fer un bon acompanyament emocional dels fills. Han demostrat científicament que quan un nen o una nena té una bona salut mental i emocional, el seu cervell està disponible per fer uns aprenentatges de més qualitat.
Compte, però, que l'educació en línia vol un sobreesforç, planificació i autodisciplina. I és que a casa les distraccions es multipliquen.
També va molt bé que a l'inici del matí es pugui fer una planificació de les feines que han de fer, on es faci una previsió de quan hi haurà descansos i què es farà durant el descans, i també es pugui parlar de per quines tasques necessiten les pantalles i quines tasques es poden fer perfectament sense pantalles.
I encara una tercera premissa important. Cal fixar-se objectius, però petits, i que els motivin. Si apuntem massa alt, correm el risc de frustrar-los.
Llum verda, com estava prevista, la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma que s'allargarà fins al 7 de juny. El suport de Ciutadans i del PNB ha permès l'aprovació de la mesura durant 15 dies més. El govern de coalició format pel PSOE i per Podem ha aconseguit 177 vots a favor davant dels 162 en contra del PP, de Vox, de Compromís i del Bloc Independentista. Esquerra, Junts per Catalunya i la CUP han votat en contra. La informació, el resum de tot plegat, és de Pep Carbonell.
queda en consecuencia autorizada la pròrroga de l'estado de alarma que se publicarà en el...
Pedro Sánchez aconseguia el passi a la pròrroga de l'estat d'alarma amb el suport de Ciutadans, però un cop més sense el suport d'un dels socis que el va portar al govern, Esquerra Republicana. Gabriel Rufián lamentava la pèrdua de l'esperit de la legislatura i Pedro Sánchez replicava.
Literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que era palanca para el progresismo.
Van a volver a votar ustedes con el PP y con la ultraderecha, pero no por eso son un partido de ultraderecha. Sí, progresista, de izquierdas, que está haciendo muchas cosas para que nadie quede atrás.
Laura Borràs lamentava que el govern espanyol continuarà gestionant la crisi d'esquenes a les comunitats i Ferran Bel demanava més protagonisme i confiança perquè els ajuntaments poguessin gestionar i utilitzar els remanents per a les polítiques de reconstrucció econòmica i laboral.
I un dia més, repassem estadístiques. La xifra de noves morts notificades a Catalunya és de 20 persones i la de contagi se situa en 281 positius. Són dades més en consonància amb la tendència dels darrers 10 dies després de 2 dies de fluctuacions importants per reajustos al recompte. En té totes les dades, la Diana Bermejo.
Descens accentuat en el nombre de defuncions a Catalunya. En les darreres hores ha augmentat el total de pacients morts en 20 persones respecte al darrer recompte. Els contagis, després de 2 dies de fluctuacions, se situen en 281, dels quals una seixantena serien computables a les darreres 24 hores. Els pacients greus ingressats a l'actualitat són 245 i, segons les dades de salut, no s'hauria sumat cap de nou en les darreres hores. Quart dia consecutiu amb una xifra de defuncions per sota de les 100 persones, tot i que en el darrer informe d'Espanya ha repuntat lleugerament el nombre de positius confirmats. Segons el Ministeri, s'haurien detectat només 172 nous pacients amb símptomes en els darrers 7 dies. Els ingressos a l'UCI en les darreres hores han estat 31, a punt d'arribar als 5 milions de persones infectades a tot el món, països com els Estats Units, Rússia o el Brasil, sumen els contagis diaris per milers. A d'altres països, com el Regne Unit, Espanya o Itàlia, i, en canvi, la frenada en l'escalada de contagis i defuncions és evident.
Doncs, precisament sobre l'evolució de la pandèmia, el director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha destacat que el fre a la propagació del virus està anant més ràpid a Espanya que no pas a d'altres països com Itàlia, on l'epidèmia va començar abans.
Que a pesar de buscar los casos mucho más, a pesar de hacer muchas más PCRs, estamos manteniendo un ritmo descendente, quizás no tan rápido como observábamos estos días, rápido comparado con otras naciones, pero quizás no tan rápido como observábamos estos días, quiere decir que la transmisión en realidad que estábamos pensando que había estos días previos es probablemente incluso algo menor.
I pel que fa a l'ús de les mascaretes, Simón ha recomanat dur-ne sempre a sobre per poder-la usar quan el distanciament no sigui possible. De fet, a partir d'avui és obligatori portar-la en espais tancats i als espais oberts quan no es pugui garantir la distància mínima de 2 metres entre les persones. Una obligació per a tothom que tingui més de 6 anys. La norma estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. Ens porta més dades la nostra companya Esther González.
La mascareta passa a ser un element essencial del vestuari dels ciutadans. Això no vol dir que calgui portar-la tot el dia posada, però sí quan es comprovi que no es poden mantenir les distàncies recomanades tant als llocs tancats com al carrer.
Hem de recordar quina és l'utilitat de la mascareta. Sobretot és evitar que les persones contagin a les altres, més que protegir-nos a nosaltres per evitar que els virus de les persones que estan infectades s'escampin. Doncs, i això, evidentment, té una importància més evident en els espais tancats, perquè el virus pot quedar més surant en l'aire durant més temps, però també en qualsevol espai públic i fins i tot en espais oberts, si la densitat de gent és prou elevada.
La mesura és obligatòria a partir dels 6 anys. Entre els 3 i els 5 és només recomanable. També es fan excepcions a la norma quan hi hagi causes que desaconsellin dur la mascareta. Queden excloses de portar-ne les persones que tinguin dificultats respiratòries amb contraindicacions per motius de salut o discapacitat o quan sigui incompatible amb l'activitat que es realitza, com per exemple fer esport o per menjar. En cas d'incompliment de la norma, es requerirà la persona que es posi la mascareta o que es retiri de la zona. Si no fa cas a l'advertiment, es podria enfrontar a multes d'entre 100 i 30.000 euros.
Superat el moment més crític de la pandèmia i amb el pas a pas de la desescalada, el personal sanitari considera que s'ha acabat el temps de gràcia. Tornen a protestar contra la mala gestió del coronavirus i exigeixen unes condicions laborals dignes i de qualitat assistencial. I és que la Covid-19 no només ha reobert el debat sobre la precarietat laboral del sector, també ha servit per demostrar-ne l'evidència.
Als professionals sanitaris se'ls ha acabat la paciència. Fins ara no han escatimat esforços ni hores, però més enllà dels aplaudiments que fins ara es feien sentir cada vespre, adverteixen a les administracions que ja ha arribat el moment de recuperar el 5% del sou retallat i les millores laborals que van perdre durant la crisi econòmica el 2008, com el cobrament dels festius, l'estabilització de les plantilles o la finalització dels contractes temporals. Xavier Tarragón és el president del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar de Barcelona.
Si bé al principi estàvem molt abocats a la feina, tot i que pensàvem que teníem motius per protestar, degut a la falta d'equips de protecció individual, degut a la falta de reconeixement real més enllà de paraules buides dels polítics, creiem que era un moment de donar-ho tot per la situació d'excepcionalitat que teníem, però creiem que ha arribat el moment de protestar i de reclamar allò que és nostre.
Consideren, a més, que Salut s'hauria de dotar d'un pressupost que serveixi per garantir una sanitat pública de qualitat i que pugui donar resposta a situacions excepcionals com la que estem vivint. Demanen, a més, que se'ls doti dels EPI adequats i de les proves PCR i serològiques.
Després de 2 mesos des d'ahir, les platges de Barcelona estan obertes i ahir ho van fer per primera vegada per la ciutadania en general. L'afluència de gent va deixar clar que hi havia ganes de trepitjar-les i també que les informacions contradictòries de l'Ajuntament respecte a què s'hi pot fer i què no s'hi pot fer han acabat causant una mica de confusió. Ens hi acostem, a aquestes platges, en concret a la de la Barceloneta, que ahir era una autèntica rambla a aquesta hora del matí. Allà hi tenim els nostres companys David Fleta i Thaís Trujillo. Thaís, explica'ns com es presenta avui el dia.
Molt bon dia, Vanessa. Doncs sembla que avui no hi ha tanta ocupació com la que vam veure en algunes imatges d'ahir, del primer dia d'obertura d'aquestes platges a la ciutadania. Sí que hi ha una ocupació, però és una ocupació moderada i, en principi, pel que estem veient fins ara, en aquest punt on ens trobem, que és la platja de Sant Sebastià, en concret el seu accés número 4, el compliment de les normes s'estan fent i això vol dir que tots els usuaris d'aquestes platges estan mantenint les distàncies mínimes de seguretat que estableix la normativa. El que podem veure ara de seguida, ho podrem veure amb més detall aquí a la sorra i també a l'aigua. Són esportistes fent paddle surf, gent també nedant, fins i tot fa una estona en aquella zona més a l'esquerra hi havia una espècie d'equip fent un partit de waterpolo. I després, a la sorra, el que tenim són persones que o bé s'hi estan passejant o bé acaben de sortir de l'aigua i estan preparant-se ja per marxar. Però sí que hem de dir que encara una mica d'incompliment de les normes sí que s'està produint perquè hi ha persones, sigui soles o en grups, que estan simplement estirats o asseguts a la sorra amb la seva tovallola i que el que estan fent és prendre el sol. Recordem que això no està permès, que va haver-hi una mica de confusió perquè en principi l'Ajuntament havia dit que no es podria fer, però després el regidor Batalla, Albert Batalla, el regidor de Seguretat, va dir que sí que es podria i això va fer que el primer dia hi hagués una mica de dubtes o bé simplement podia ser també que hi hagués gent que conegués aquestes normes però que no les volgués complir. Per tant, ahir molta gent a la sorra, la policia que avui també hi és recordant quina és la normativa i per si algú encara no ho sap, també de tant en tant en els altaveus que hi ha instal·lats a la platja s'escolta una gravació en la qual es recorda que només es pot passejar o fer esport a les franges horàries establertes, que no es pot fer bany recreatiu i que tampoc es pot estar prenent el sol a la sorra. Recordem aquestes franges de 6 a 10 del matí, que és la de major ocupació. És per totes les persones adultes que vulguin fer esport o que vulguin passejar. Si han de passejar, han de ser veïns de la zona. No es poden desplaçar més d'un quilòmetre de distància per arribar fins aquí, fins a la platja. I si han de venir a fer esport, sí que s'hi poden desplaçar des de qualsevol punt de la ciutat de Barcelona, però ho han de fer o amb les seves pròpies cames, és a dir, caminant o corrents, o amb una bicicleta. No poden ni agafar transport públic ni tampoc poden agafar el seu vehicle particular. A partir de les 10 i fins a les 12, majors de 70 anys, aquests també tenen la franja reservada de 7 a 8 del vespre, i des de les 12 fins a les 9 també per pares amb nens, i en aquest cas també han de de ser veïns de la zona que vinguin aquí a passejar a la platja de la Barceloneta. Des de l'Ajuntament recorden que no hi ha servei de socorrisme, que no hi ha servei de salvament i que, per tant, es faci molt cas i es tingui molta prudència i no es facin aquests banys recreatius.
Doncs una imatge, les platges sensiblement més buides, que les que veiem ahir aquí a la Barceloneta. Hi ha més gent corrent per la vorera ara mateix, pel que veiem, que no pas a la platja fent esport o passejant. Ha baixat això del volum d'afluència a les platges. David Fleta, Teix Trujillo, moltíssimes gràcies per aquesta connexió, per aquesta fotografia ara mateix d'aquest segon dia en què es poden fer servir les platges de la ciutat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Bon dia.
I no deixem de parlar de Barcelona, perquè l'Ajuntament ha aprovat l'ampliació de les terrasses de bars i restaurants quan s'assoleixi la fase 1 de la desescalada. Segons el consistori barceloní, el 93% de les més de 5.000 terrasses actuals no hauran de reduir l'aforament. Al contrari, el podran mantenir o fins i tot augmentar. Per guanyar espai, la prioritat serà prendre'l als cotxes i no pas als vianants.
Dels 5.500 bars i restaurants que tenen terrassa a Barcelona, 9 de cada 10 podran esquivar la restricció d'obrir-la amb la meitat de l'aforament. El govern municipal ha concretat avui que tots els establiments podran demanar una ampliació fins a finals d'any de fins a 4 taules més de les que els permet la fase 1 i, en casos excepcionals, fins a 6. També ho podran fer els que ara no tenen llicència, a més de les terrasses d'hotels i bodegues.
L'objectiu és ajudar l'activitat econòmica de tots, sense exclusió, als operadors comercials de la ciutat de Barcelona.
Els restauradors podran començar a demanar les ampliacions quan Barcelona entri en la fase 1, previsiblement dilluns, i el decret fixa un termini de 15 dies perquè l'Ajuntament hi doni resposta. Això vol dir que serà cap a la segona setmana de juny quan comencin a veure's les primeres terrasses ampliades. S'ubicaran prioritàriament a la calçada, o bé substituint places d'aparcament o bé ocupant carrils de circulació. Quan l'única solució sigui la vorera, el govern deixa la porta oberta a estudiar fórmules com ara barres al frontal de l'establiment, sempre que no vagin en perjudici del vianant.
Obrim bloc econòmic perquè una enquesta de la plataforma multisectorial contra la morositat mostra que la principal demanda de les empreses és que el govern no obligui aquestes empreses a liquidar l'IVA facturat i que no han acabat cobrant. També volen que s'agilitin els tràmits i que s'obligui les grans companyies a pagar els proveïdors. És una crònica de David Fleta.
L'enquesta també revela que les empreses estan preocupades per la falta d'activitat, de liquiditat i pel manteniment de la plantilla. A més, posa dades a l'afectació de la crisi del coronavirus. Les 700 empreses que en resposta afirmen que les seves vendes han caigut un 58%. Per això, els empresaris demanen no estar obligats a liquidar l'IVA facturat i no cobrat, i demanen injecció de liquiditat.
Actualmente son, y por primera vez en la historia, las microempresas y los autónomos los que peor están pagando. Y es que tienen una falta total y absoluta de liquidez. Por tanto, venimos reivindicando de la plataforma multisectorial contra la morosidad la importancia de inyectar liquidez para poder hacer frente a estas necesidades.
La plataforma multisectorial contra la morositat anuncia que si no es produeix aquesta injecció de liquiditat quedarà destruïda una part important del teixit empresarial.
En l'àmbit laboral ha acabat sense acord l'última reunió de mediació del govern entre la direcció de Nissan i els treballadors després de 17 dies de vaga indefinida. Els sindicats lamenten la falta de concrecions a l'espera que la multinacional presenti el seu pla estratègic a finals d'aquest mes. La cúpula de la firma japonesa insisteix que no es poden assegurar els volums de producció actuals. A tot això, el vicepresident i Consell Econòmic de la Generalitat, Pere Aragonès, ha garantit que el govern farà mans i mànigues per evitar el tancament de les plantes catalanes.
Nosaltres, com a govern de Catalunya, treballarem i seguim treballant, com ja ho hem anat fent, per donar suport a les iniciatives que permetin continuar la producció i que permetin, doncs, continuar amb l'activitat d'aquesta companyia a Catalunya.
L'Ajuntament de Tàrrega rehabilitarà una antiga casa jueva de la localitat per convertir-la en el centre d'interpretació del call. La iniciativa recuperarà l'estructura de l'habitatge del segle XIV, que servirà per explicar com era la vida dels jueus de l'època i per crear una sala d'exposicions i de conferències. Des de Tàrrega Televisió, Jaume Boquet.
A aquesta casa, el número 15 del carrer Estudi de Tàrrega, que va ser l'habitatge d'Abraham Salom, metge i filòsof jueu targarí, acollirà el centre d'interpretació del cas jueu de Tàrrega.
recuperar arals baixos, recuperar les estructures medievals. En la primera planta recuperar una mica el que havia estat una casa del segle XV, una reconstrucció de com seria una casa del segle XV, i en la segona planta el que volem és fer un espai diàfan on hi hagi el que seria l'espai d'interpretació.
S'integrarà dins el projecte museogràfic Tragèdia al CAI Tàrrega 1348, l'eix del qual és la sala permanent del Museu Tàrrega Urgell, dedicada a divulgar el llegat de la comunitat jueva. El pressupost del projecte de rehabilitació és de 108.000 euros, que es finançaran amb un fons FEDER a través de la Diputació de Lleida, i és previst que les obres es facin durant el 2021.
Obrim plana esportiva en futbol. El play-off express de segona B i de tercera ja té dates. En cas que les autoritats sanitàries i el govern permetin que es disputi la competició per pujar de categoria, la cita es farà del 18 al 26 de juliol. En el cas de l'ascens a segona A, hi prendran part el Sabadell, el Cornellà i el Barça B, i es jugarà en una seu estatal que encara no s'ha definit. Pel que fa al play-off, per ser nou equip de segona B, s'ho jugaran a Catalunya, l'Hospitalet, el Terrassa, el Sant Andreu i l'Europa. Cap d'aquests clubs no ha iniciat encara els entrenaments individuals, tot i que esperen poder fer-ho a partir de dilluns. També s'han fixat les dates pel play-off de futbol sala, que es farà entre el 23 i el 30 de juny. I en bàsquet femení, l'Uni Girona s'ha assegurat la continuïtat d'una de les jugadores més valuoses de la plantilla, d'Ahora Elonu. La jugadora, que va arribar l'estiu passat provinent del Perfumerías Avenida, s'ha convertit en una peça clau a l'equip gironí, sent la jugadora que ha disputat més minuts i la que ha obtingut el percentatge de valoració més elevat, amb una mitjana de 14,7 per partit. Des del club expliquen que Elonu ha prioritzat l'oferta de l'Uni, tot i tenir-ne d'altres a la Lliga Espanyola i de clubs europeus. La seva renovació se suma a la de Laia Palau, que està signada o que es va signar ara fa pocs dies.
La xarxa de comunicació local.
Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Evitar el contagi del coronavirus és a les mans de tots. Per contenir-ne la propagació, és molt important quedar-se a casa i respectar les mesures d'higiene. Mantingues les distàncies també a casa. Per més informació, consulta a canalsalut.gencat.cat/coronavirus. També pots trucar per telèfon al 012 per consultes generals, 112 per emergències, 061 Salut Respon en cas d'urgències per coronavirus i sanitàries. Contenir el coronavirus és responsabilitat de tothom. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Terra de poetes, amb Roc Casagran.
Matí des teu. Mentider i coix, torno a casa sota una pressió de 5 bars per un camí d'esses sordes. Els ciclistes pedalegen, prova visible que el cercle pot ser progressiu. I jo encara no m'he allitat, prova tangible que el cercle és de naturalesa el·líptica. Vora l'atzavara, un grillat grinyola els èlitres obsessivament i l'esma s'esfilagar-se. Faig el ronça i m'endinso d'ors enllà. Bo de mena, però de condició criminal, mato el temps i les seves aliances, tallo els ponts, esmicolo escales i em faig fort rere la porta. Tot just, ara m'adono que dins és ple de matèria combustible
i desídia com veurem. Josep Tosset, dins de la plaquet Que bategui com una ala, editada per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. Les escoles i instituts poden tornar a obrir a partir de l'1 de juny sempre i quan estiguin en una zona en la fase 2 de desconfinament. No es tracta d'un retorn automàtic per a tothom, sinó que aquesta reobertura està més enfocada a acompanyar els alumnes que tanquen etapa o que necessitin algun tipus de tutoria individual. També podran acudir els alumnes més petits en cas que els pares no tinguin amb qui deixar-los. I tot amb distància física, amb mascaretes i amb mesures higièniques estrictes. Un pla d'educació que no ha agradat ni a mestres ni a famílies, que el consideren una temeritat. També els preocupa el curs vinent, quan s'hauran de multiplicar espais per l'exigència de grups d'un màxim de 15 estudiants. I tot plegat sense doblar, previsiblement, el nombre de docents. En parlarem en directe d'aquí uns minuts amb la presidenta de la FAPAC, Belén Tascón. Són 9:15 i així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, una jornada que també té altres informacions, com per exemple que el Congrés ha validat la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que serà de 15 dies més fins al 7 de juny. S'ha pogut salvar amb el suport dels Ciutadans i del PNB, mentre que Esquerra Republicana hi ha acabat votant en contra. Les funeràries han notificat en un dia la mort de 20 persones per coronavirus a Espanya. És la xifra més baixa des que es recullen les dades. Pel que fa a contagis, se n'han sumat prop de 300 al còmput global i es manté la tendència decreixent. A partir d'avui és obligatori l'ús de la mascareta pels majors de 6 anys en espais tancats i al carrer quan no es pugui garantir la distància mínima de 2 metres. Hi ha excepcions per motius de salut o mentre es faci esport, per exemple. I un dels sectors que més ha patit els estralls del coronavirus ha estat el de les residències. Per evitar més morts, s'ha blindat i ja fa més de 2 mesos que pràcticament no es poden fer visites. Aviat, però, es començarà a flexibilitzar aquesta mesura. Anirem en uns minuts en directe a la Ràpita per veure com prepara una residència la seva desescalada. El play-off express de segona B i de tercera de futbol es jugarà entre els dies 18 i 26 de juliol, sempre que les autoritats sanitàries ho permetin. Clubs implicats en les dues categories, com el Sabadell, el Cornellà, l'Hospitalet o el Terrassa, confien en recuperar els entrenaments a partir de dilluns. I en aquesta segona mitja hora de l'informatiu ens acostarem al Centre d'Art Fundació Vallpalou de Lleida per veure com està anant l'adaptació d'un equipament cultural a la fase 1 de desconfinament. De fet, és una de les primeres galeries privades d'art d'aquesta zona que torna a rebre visites presencials. Catalunya es prepara per obrir escoles l'1 de juny, això sí, no per a tothom i amb moltes restriccions. El pla només s'aplicarà als centres dels territoris que estiguin en fase 2 i no es faran classes com les que tenim enteses habitualment, sinó petites trobades per a grups molt específics. Són alguns dels detalls del pla previst pel Departament d'Educació i que ens explica la Mont Carvajal.
A partir de l'1 de juny obriran els centres educatius de regions sanitàries en fase 2 de desconfinament. No s'hi farà classe, sinó tutories o bé acompanyament als que canvien d'etapa, 6è de primària, 4 d'ESO i 2è de batxillerat. L'assistència és voluntària. Hi haurà com a màxim 13 alumnes a primària i 15 a secundària. A les escoles bressol, els grups seran de màxim 5 nens per espai, amb prioritat els que tinguin pares que no puguin teletreballar. El curs vinent sí que serà presencial i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, reclama espais per poder fer classe mantenint les distàncies.
La petició del Departament és trobar espais al voltant de les escoles i dels instituts que siguin útils per a la feina docent. Espais que poden ser privats, poden ser privats. Espais que poden ser públics de l'administració local, que poden ser públics de l'administració local.
El curs vinent caldrà fer franges horàries d'entrada i sortida, torns de pati i de menjador.
El sindicat majoritari d'ensenyament Ustecastès no sosté el pla de desconfinament de les escoles que ha proposat el govern. Asseguren que la reobertura suposa una temeritat tant pels alumnes com pel personal docent. Fa uns minuts, en declaracions aquí a la xarxa, el portaveu d'aquest sindicat, Ramon Font, ha acusat el conseller Bargalló d'irresponsable i ha advertit que avui mateix demanaran a les direccions dels centres que es plantin.
S'està rentant les mans, no vol assumir la seva responsabilitat i la traspassa a les direccions dels centres. I compte, perquè això no és autonomia de centre. Si vol autonomia de centre, que convoquin assemblees en els centres educatius i que es decideixi si s'obren els centres o no. Segurament tindrà una sorpresa el conseller. De fet, hem demanat a les direccions, avui hi ha reunions de les direccions, els hem demanat que es plantin perquè això realment no té nom.
Un pla d'educació que tampoc acaba d'agradar a les famílies. Saludem la Belén Tascón, que és la presidenta de la FAPAC. Senyora Tascón, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què no és viable aquest pla del departament?
Bueno, a veure, nosaltres considerem que el que hauria de fer el departament i que és responsabilitat, no?, i la competència del departament del conseller d'Educació és garantir que totes les escoles puguin estar obertes, sobretot al setembre, en educació presencial. Això per nosaltres és l'única manera que podrem ser capaços de garantir el dret a l'educació de tot l'alumnat. Llavors, què fa el Departament d'Educació? El Departament d'Educació doncs relega la responsabilitat de manteniment d'aquesta distància social a que cada centre educatiu digui com ho pot fer. La responsabilitat de dir com s'ha de fer un pla de contingència i com han de ser els plans de contingència és del departament, no de cada un dels centres educatius. Ens trobarem que si cada un dels centres educatius doncs pot trobar solucions diferents que no sempre donin cabuda a perseverar aquest dret a l'educació. Perquè en funció de la meva interpretació de com jo i les possibilitats que tingui cada centre, al final en cada territori serà diferent, no? Això és una mica el que ens hem trobat en aquesta tercera avaluació, que les instruccions han estat tan laxes que les interpretacions han estat múltiples. Des d'aquest punt de vista, el que ens temem és que torni a passar una altra vegada el mateix. I ara, en aquests moments, s'estan creant moltes desigualtats educatives precisament perquè no estem garantint aquest dret a l'educació per a tothom. La nostra línia vermella és sobretot mirar de cara al setembre. De cara al setembre, que totes les escoles, entenem tots els centres educatius, han d'estar oberts sí o sí. I aquest hauria de ser pla de contingència.
Doncs parlem de les famílies, perquè precisament famílies que porten 2 mesos amb els nens a casa, teletreballant, fent el que poden, assumint la feina dels mestres. No sé si se senten molt desemparades aquestes famílies, ara que ja està bastant clar que els nens i nenes s'hauran d'estar a casa fins al mes de setembre. Troben a faltar algun tipus d'algun pla a nivell laboral, de conciliació familiar?
Nosaltres diferenciem 2 coses. Una, el que nosaltres volem garantir com a federació, no?, i com a hem lluitem perquè així sigui, que és la garantia del dret a l'educació, és un dret fonamental per tots els nens i les nenes. I per una altra banda, creiem que és un tema que és, tot i que són 2 vectors, no?, que incideixen en les mateixes famílies, doncs està la necessitat en aquests moments que les famílies puguin treballar o acudir a les seves feines ja quan comencem a fer tot el desplegament, doncs a les seves feines i tenir cura dels seus infants. I en aquest sentit entenem que és responsabilitat del Departament d'Educació el dret la garantia del dret a l'educació, i que és responsabilitat de tot el govern de la Generalitat doncs que aquestes famílies doncs en puguin fer, puguin anar a les seves entitats econòmiques i fer-ho. Vull dir, no podem carregar, per nosaltres no podem vincular les 2 coses. Les 2 coses són molt importants per les famílies, però el Departament d'Educació, després de tant de temps sense que ens hagi dit com ho pensa fer, anem a una roda de premsa en la qual tampoc ens revela cap interrogant que tenim, perquè no està traçant un pla de contingència que faci possible doncs que el dia que al setembre doncs tothom pugui rebre aquesta educació presencial. I parlo del setembre, no parlo del juny, perquè el juny els municipis han d'estar en fase 2. Sabem que uns municipis sí que arribaran doncs a l'1 de juny, altres potser arriben després. És a dir, que al final, de forma factible, doncs no serà molt de temps. En canvi, al setembre el curs ha de començar amb normalitat. Les famílies demanem al govern de la Generalitat que estableixi mecanismes perquè nosaltres podem fer de forma correcta la cura dels nostres fills i filles. La conciliació o la cura no ha de ser una qüestió privada com ha quedat ara durant la pandèmia, no? Que cadascú, els nens, les nenes i els joves estaven a casa i la família havia de solucionar, no? Com podia fer-ho en majoria. I ha quedat relegat un tema privat, no? Això creiem que s'ha de socialitzar, que no és cap problema. Senzillament és una forma d'organització de la societat que ha de donar-se compte que una de les feines que realitzen socialment és la cura dels infants i dels joves, no? Això és un tema. Un altre tema és el que demanem al departament, que veiem que després de les seves declaracions això no s'ha complert, doncs és precisament aquesta garantia del dret a l'educació.
Belentes, com presidenta de la FAPAC, moltíssimes gràcies també per compartir el punt de vista de la Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya. Que vagi molt bé també. Veurem com evoluciona tot plegat. Molt bon dia.
Gràcies.
Llum verda, com estava previst, a la cinquena pròrroga de l'estat d'alarma, que s'allargarà fins al 7 de juny. El suport de Ciutadans i del PNB ha permès l'aprovació de la mesura durant 15 dies més. El govern de coalició, format pel PSOE i per Podem, ha aconseguit 177 vots a favor davant dels 162 en contra del PP, Vox, Compromís i el bloc independentista. La informació és de Pep Carbonell.
Queda en consecuencia autorizada la pròrroga de l'estado de alarma que se publicarà en el boletín.
Pedro Sánchez aconseguia el passi a la pròrroga de l'estat d'alarma amb el suport de Ciutadans, però un cop més sense el suport d'un dels socis que el va portar al govern, Esquerra Republicana. Gabriel Rufián lamentava la pèrdua de l'esperit de la legislatura i Pedro Sánchez replicava.
Literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que era palanca para el progresismo.
Van a volver a votar ustedes con el PP y con la ultraderecha, pero no por eso son un partido de ultraderecha. Sí, progresista, de izquierdas, que está haciendo muchas cosas para que nadie quede atrás.
Laura Borràs lamentava que el govern espanyol continuarà gestionant la crisi d'esquenes a les comunitats i Ferran Bel demanava més protagonisme i confiança perquè els ajuntaments poguessin gestionar i utilitzar els remanents per a les polítiques de reconstrucció econòmica i laboral.
I un dia més, repassem les estadístiques. La xifra de noves morts notificades a Catalunya és de 20 persones i la de contagis se situa en 281 positius. Són dades més en consonància amb la tendència dels darrers 10 dies després de 2 dies de fluctuacions importants per reajustos en el recompte. En té totes les xifres, la Diana Bermejo.
Descens accentuat en el nombre de defuncions a Catalunya. En les darreres hores ha augmentat el total de pacients morts en 20 persones respecte al darrer recompte. Els contagis, després de 2 dies de fluctuacions, se situen en 281, dels quals una seixantena serien computables a les darreres 24 hores. Els pacients greus ingressats a l'actualitat són 245 i, segons les dades de salut, no s'hauria sumat cap de nou en les darreres hores. Quart dia consecutiu amb una xifra de defuncions per sota de les 100 persones, tot i que en el darrer informe d'Espanya ha repuntat lleugerament el nombre de positius confirmats. Segons el Ministeri, s'haurien detectat només 172 nous pacients amb símptomes en els darrers 7 dies. Els ingressos a l'UCI en les darreres hores han estat 31. A punt d'arribar als 5 milions de persones infectades a tot el món, països com els Estats Units, Rússia o el Brasil sumen els contagis diaris per milers. A d'altres països, com el Regne Unit, Espanya o Itàlia, en canvi, la frenada en l'escalada de contagis i defuncions és evident.
Pel que fa a l'ús de les mascaretes, des d'avui és obligatori portar-ne en espais tancats i als espais oberts quan no es pugui garantir la distància mínima de 2 metres entre persones. Una obligació per a tothom que tingui més de 6 anys. La norma estarà vigent durant l'estat d'alarma i les seves possibles pròrrogues. Ens porta més informació la nostra companya Esther González.
La mascareta passa a ser un element essencial del vestuari dels ciutadans. Això no vol dir que calgui portar-la tot el dia posada, però sí quan es comprovi que no es poden mantenir les distàncies recomanades tant als llocs tancats com al carrer.
Hem de recordar quina és l'utilitat de la mascareta. Sobretot és evitar que les persones contagin les altres, més que protegir-nos a nosaltres per evitar que els virus de les persones que estan infectades doncs s'escampin. I això, evidentment, té una importància més evident en els espais tancats, perquè el virus pot quedar més surant en l'aire durant més temps, però també en qualsevol espai públic i fins i tot en espais oberts si la densitat de gent és prou elevada.
La mesura és obligatòria a partir dels 6 anys, entre els 3 i els 5 és només recomanable. També es fan excepcions a la norma quan hi hagi causes que desaconsellin dur la mascareta. Queden excloses de portar-ne les persones que tinguin dificultats respiratòries amb contraindicacions per motius de salut o discapacitat o quan sigui incompatible amb l'activitat que es realitza, com per exemple fer esport o per menjar. En cas d'incompliment de la norma, es requerirà a la persona que es posi la mascareta o que es retiri de la zona. Si no fa cas a l'advertiment, es podria enfrontar a multes d'entre 100 i 30.000 euros.
I superat el moment més crític de la pandèmia i amb el pas a pas de la desescalada, el personal sanitari considera que s'ha acabat el temps de gràcia. Tornen a protestar contra la mala gestió del coronavirus i exigeixen unes condicions laborals dignes i de qualitat assistencial. I és que la Covid-19 ha reobert el debat sobre la precarietat laboral del sector.
Als professionals sanitaris se'ls ha acabat la paciència. Fins ara no han escatimat esforços ni hores, però més enllà dels aplaudiments que fins ara es feien sentir cada vespre, adverteixen a les administracions que ja ha arribat el moment de recuperar el 5% del sou retallat i les millores laborals que van perdre durant la crisi econòmica el 2008, com el cobrament dels festius, l'estabilització de les plantilles o la finalització dels contractes temporals. Xavier Tarragón és el president del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar de Barcelona.
Si bé al principi estàvem molt abocats a la feina, tot i que pensàvem que teníem motius per protestar, degut a la falta d'equips de protecció individual, degut a la falta de reconeixement real més enllà de paraules buides dels polítics, creiem que era un moment de donar-ho tot per la situació d'excepcionalitat que teníem, però creiem que ha arribat el moment de protestar i de reclamar allò que és nostre.
Consideren, a més, que Salut s'hauria de dotar d'un pressupost que serveixi per garantir una sanitat pública de qualitat i que pugui donar resposta a situacions excepcionals com la que estem vivint. Demanen, a més, que se'ls doti dels EPI adequats i de les proves PCR i serològiques.
Un dels sectors que més ha patit els estralls del coronavirus ha estat el de les residències. Per evitar més morts, s'ha blindat i ja fa més de 2 mesos que pràcticament no es poden fer visites. Aviat, però, es començarà a flexibilitzar aquesta mesura. Serà a partir de dilluns a les regions sanitàries que passin a fase 2. Per a la desescalada s'ha classificat els geriàtrics en 3 nivells de risc, el verd, el taronja i el groc. Anem a les Terres de l'Ebre, on bona part dels centres és a nivell verd, per tant, el millor, el que permetrà una desescalada més ràpida. I concretament anem a la Ràpita, a una d'aquestes residències, i tenim els companys de Canal Terres de l'Ebre, la Judit Castells i en Pau Villa. Judit, què tal? Molt bon dia, explica'ns.
Molt bon dia. Doncs ens trobem aquí a la Ràpita, a la residència de l'Onada, per saber una mica com estan preparant aquestes visites protocolàries de cara a la fase 2, que és molt probable que dilluns passin en aquesta fase i, per tant, des de la residència ja es puguin rebre, els usuaris ja puguin rebre visites per part dels familiars. Per conèixer tots els detalls, tenim aquí a la directora de la residència de l'Onada de la Ràpita, a Penny Subirats. Penny, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Durant el confinament ja heu anat rebent alguna visita, tot i que ha sigut més per fer una visita d'acomiadament en casa als usuaris, doncs, que ja estan al final de la seva etapa. Ara aquestes visites seran més dolces, seran de retrobament després de 2 mesos sense veure's amb els familiars. Com ho encareu?
Pues en molta cautela, en molta prevenció i, bueno, esperant això, que siguin... No sé si dolces, però amb més alegria segur, no? Perquè dolç, el que ha pogut ser també ha sigut, els acomiadaments han sigut difícils des de la distància, en els EPIs i tot això, i mos pensem que les visites també ho seran una mica, perquè la comunicació en tots els EPIs pues, se suposa que serà una mica complicada i segurament mos estem preparant per a ser una mica policies, saps? Però mantindré bé la distància perquè les ganes són moltes de que puguen entrar i poder xerrar una mica en els pares i les mares, sobretot.
En aquest cas, les mesures de protocol que heu de complir en aquest cas, ho teniu tot ben explicat? Esteu ben informats? Quines serien aquestes mesures preventives de contagi que heu de seguir?
Estem elaborant el protocol per a passar-lo a la família, perquè ja quan arriben ells ja sàpiguen exactament què es trobaran i quines mesures hauran de complir. Llavors ens quedarà cada vegada explicar-los-ho als residents, allò que puguen entendre i controlar que es puguen portar a terme en seguretat. Seran visites a l'exterior, seran visites a distància, han de portar totes les mesures de seguretat. En principi intentem que siguin les mínimes persones les que vinguin. És una per visita en un temps limitat i a un màxim de 30 minuts. minuts i intentar que sempre sigui la mateixa persona, entenent que si hi ha dos fills, pues segurament al cap d'una setmana o de 15 dies pues serà l'altra persona que vindrà, però bueno, de moment plantegem les coses com són i s'anirà mirant com se pot seguir el protocol el més estrictament possible per a no posar la seguretat de ningú en perill.
En aquest cas, quantes visites per setmana podran fer els familiars? No sé si només és una visita per setmana. I també el tema de les mascaretes, els EPIs, els familiars ja estan informats, ja estan preparats per complir aquestes normes?
Home, que la mascareta ara ja sigui obligatòria també ens afavoreix una mica, no? Perquè nosaltres, que som molt estrictes en tot això, tampoc estem entenent ni ens està agradant el que estem veient a molts de puestos, perquè no se comprèn la vida tan separada dins d'una mateixa població o regió. Llavors, que tothom tingui aquestes mesures de seguretat a fora farà que sigui més fàcil també la entrada aquí. Lo complicat per a nosaltres és comunicar-nos en aquestes mesures de seguretat, però davant de la no comunicació pues, tot serà bo.
Doncs moltíssimes gràcies, Penny Subirats, directora d'aquí de la residència de l'Onada de la Ràpita, i així com s'estan preparant ara mateix els professionals per afrontar aquesta fase 2 i aquestes visites per part dels familiars, que cal remarcar que aquí a la residència de l'Onada de la Ràpita de moment no hi ha hagut cap cas de contagi de coronavirus confirmat.
Per tant, són tot i haver estat el punt negre d'aquesta crisi sanitària, també s'han d'anar posant al dia amb les diferents fases de la desescalada. Moltíssimes gràcies, companys, per aquesta informació. Que vagi molt bé i molt bon dia. Amb l'entrada a la fase 1 s'ha vist incrementada la demanda d'ampliació de llicències de terrasses arreu del territori. És per això, per ajudar el sector de la restauració a reactivar els negocis, que molts ajuntaments catalans han decidit derogar la taxa per ocupació de la via pública a bars i restaurants durant el que queda d'any. Un exemple el trobem a Tortosa. Ens amplia la informació els companys de Canal 21 Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa no cobrarà les terrasses durant tot el que queda de 2020 i tampoc es descomptaran els dies d'inactivitat durant l'estat d'alarma.
Per tant, d'esta manera el que fem és ajudar a que tota l'activitat del sector de la restauració i dels serveis al llarg d'este 2020 se'ls ho pugui descomptar la part d'inactivitat que ja vam anunciar, però anem una mica més enllà. Tampoc se'ls cobrarà la resta de l'any 2020.
L'alcaldessa ha explicat que cada dia reben peticions d'ampliació o obertura de terrasses i que caldrà esperar encara unes setmanes per quantificar l'impacte que la derogació de la taxa d'ocupació de la via pública tindrà en les arques municipals. D'altra banda, es modificarà l'ordenança de la taxa d'escombraries comercial. En este cas, no es cobrarà la taxa corresponent a 2 mesos i mig, el que suposarà un impacte per a les finances municipals d'uns 170.000 euros.
El govern espanyol allarga de manera automàtica durant 6 mesos totes les autoritzacions de residència, treball i estudis que caduquin des de 90 dies abans de l'inici de l'estat d'alarma fins a la seva finalització. D'aquesta manera es vol resoldre la inseguretat jurídica a la qual es veuen abocats molts treballadors immigrants en no poder renovar els seus permisos. Ens ho explica el nostre company Arnau Almós.
El món sindical valora de manera satisfactòria la decisió governamental. Els sindicats afirmen que ha estat consensuada amb els agents socials i que aportarà seguretat jurídica a un gran nombre de persones estrangeres que es trobaven en una situació d'incertesa des de la declaració de l'estat d'alarma.
Aquesta situació afectava greument la seva vida quotidiana, com per exemple la formalització d'un contracte de treball, el cobrament de prestacions o simplement el poder operar amb els seus comptes bancaris. La mesura del govern també vol evitar que les persones que no puguin complir els requisits per renovar les seves autoritzacions de residència i treball a causa de la situació generada per la crisi sanitària ho puguin fer amb normalitat i no caiguin en la irregularitat.
No obstant això, els sindicats critiquen que les mesures deixen fora els treballadors sense autorització administrativa, que a Catalunya són més de 100.000. Molts d'ells estan ocupats en sectors essencials durant la pandèmia, neteja, transport, alimentació i cures. Per això demanen mesures extraordinàries que permetin regularitzar la seva situació.
Amb la consolidació de la fase 1 de desconfinament, el Centre d'Art Fundació Vallpalou de Lleida ha reobert amb mesures per garantir la seguretat dels visitants. És una de les primeres galeries d'art privades de Lleida que torna a rebre visites presencials. Des de Lleida Televisió ens amplia la informació. Núria Sirvent.
Per una banda, la sala no pot superar el 33% de la seva capacitat. S'ha de guardar una distància de seguretat de 2 metres. També s'ha intensificat la neteja i la desinfecció de l'espai i es recomana l'ús de mascaretes. La Fundació també ha retirat objectes que es puguin tocar i ha dissenyat un circuit per evitar mantenir el contacte entre visitants.
Els hi proposem un recorregut per a que si es troben algun usuari no xoquin, sinó que tingui un recorregut fixe.
La Fundació ha decidit prorrogar fins al 18 de juliol l'exposició Dibuixar els dies, del pintor, escultor i escenògraf català Pep Duran. La mostra està formada per una 60 d'obres que l'artista ha creat entre els anys 80 i l'actualitat, formades per objectes que s'acumulen a les cases i al carrer.
I un darrer punt cultural, el dibuixant Lluís Juste de Nin ha mort avui als 75 anys, segons ha confirmat la seva família, víctima d'un càncer. Vinculat professionalment al món de la moda a través de la firma catalana Armand Basi, Juste de Nin és especialment reconegut per haver donat vida a la norma, la figura que, amb textos de Tisner, va ser el símbol de la primera campanya de normalització lingüística al nostre país, als anys 80. Obrim plana esportiva en futbol. Els play-off express de segona B i tercera ja té dates. En cas que les autoritats sanitàries ho permetin, es disputaria la competició per pujar de categoria entre els dies 18 i 26 de juliol. En el cas de l'ascens a segona A, hi prendran part el Sabadell, el Cornellà i el Barça B, i es jugarà en una seu estatal que encara no s'ha definit. Pel que fa al play-off per ser nou equip de segona B, s'ho jugaran a Catalunya l'Hospitalet, el Terrassa, el Sant Andreu i l'Europa. Cap d'aquests clubs no ha iniciat encara els entrenaments individuals, tot i que esperen poder fer-ho a partir de dilluns. També s'han fixat les dates pel play-off de futbol sala, que es farà entre el 23 i el 30 de juny. I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha assegurat la continuïtat d'una de les jugadores més valuoses de la plantilla, Adaora Elonu. La jugadora que va arribar l'estiu passat provinent del Perfumerías Avenida s'ha convertit en una peça clau a l'equip gironí, sent la jugadora que ha disputat més minuts i la que ha obtingut el percentatge de valoració més elevat, amb una mitjana de 14,7 per partit. Des del club expliquen que l'ONU ha prioritzat l'oferta de l'Uni, tot i tenir-ne d'altres de la Lliga Espanyola i de clubs europeus. La seva renovació se suma a la de Laia Palau, que es va signar ara fa pocs dies.
La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Passen els segles, mil·lennis, semestres, i tot resta igual. Lluites, victòries, derrotes, històries que acaben fatal. I nosaltres, molt perplexos, seguim pistes.
xarxa de comunicació local.